Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies Delta.cat, el butlletí informatiu de Ràdio Delta, amb tota l'actualitat de Deltebre.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Diverses entitats de juristes, ONG de drets humans i familiars dels polítics independentistes presos han presentat aquest dijous un informe que analitza exhaustivament les suposades vulneracions de drets fonamentals que s'han produït a Catalunya des del 2017 fins ara, arran del conflicte polític amb l'estat espanyol. El document de més de 100 pàgines es basa en nombroses fonts oficials per intentar evidenciar que les institucions estatals han perjudicat drets i llibertats públiques com la d'expressió i reunió, participació política o la pròpia seguretat. El seu autor principal, Jordi Palau Loverdós, ha lamentat que l'Estat no hagi fet cas a les diverses advertències i recomanacions sobre aquests fets realitzats per organismes internacionals.
El que es demana a partir d'ara és una reducció als 94 hectòmetres.
Aigua és vida acusa a Aigües de Girona, Sal i Sarrià d'haver obtingut ingressos milionaris de fins a 350.000 euros anuals per feines de conservació dels comptadors d'aigua que no han fet. La CUP Crida per Girona demana explicacions a l'Ajuntament i critiquen que el govern ho hagi obviat als informes municipals. FM Girona, Siso García.
Bona tarda. En plena instrucció del judici per les irregularitats a l'empresa Aigües de Girona, Sal i Sarrià, l'entitat Aigües Vida acusa ara l'empresa d'haver incrementat la tarifa de l'aigua de forma innecessària amb l'única finalitat d'obtenir beneficis. L'entitat denuncia que l'empresa pública o privada hauria obtingut ingressos milionaris a partir de 350.000 euros anuals en concepte de manteniment dels comptadors durant un mínim de 4 anys, amb un marge de com a mínim el 82% respecte al cost real que ha suposat per l'empresa. Davant d'aquesta denúncia, la CUP Crida per Girona demana explicacions i critica que el govern ho hagi obviat en tots els informes municipals. Laia Pela, que és portaveu de la CUP Crida per Girona.
És un tema que nosaltres contínuament hem posat sobre la taula per intentar treballar conjuntament. El govern s'hi ha negat reiteradament. Han preferit gestionar-ho a la seva manera, portar-ho ells i en tot cas anar-nos informant a dosis concretes quan els interessa, quan creuen oportú o quan no tenen més remei.
Per la seva banda, Aigües Vida apunta que no saben en quin any van començar a tenir aquest important marge de benefici en la quota de manteniment dels prop de 65.000 comptadors que gestiona Egisa.
I el bisbe emèrit de la diòcesi de Sant Carlos de Veneçuela du a terme des de Badalona, des de la cartoixa de Montalegre, una campanya solidària. Per mitjà de les parròquies de Badalona i Montgat, aixeca des de fa un any un pont solidari amb el país. Ràdio Televisió Badalona, Bàrbara Sador.
La premsa internacional recull avui el bloqueig de l'ajuda humanitària al qual els militars han sotmès al poble veneçolà, un fet que agreuja encara més la situació crític. Mentre el món parla d'un problema polític a Veneçuela, el bisbe emèrit Tomàs Jesús revela un problema humanitari de fons.
I no hi ha aigua, pues, dos, tres mesos sin agua. Y hasta los hospitales muchos están contaminados, los médicos no tienen cómo lavarse las manos, ¿no? Y los quirófanos también están desasistidos. A los hospitales públicos han enviado medicamentos que están vencidos desde hace 7 años, ¿no? Esa es la situación por la que está pasando nuestro pueblo. O sea, más allá de colores políticos, más allá de ideologías o creencias, el asunto es que hay un sufrimiento terrible de nuestra gente.
Més enllà del que mostra la premsa internacional, el que ja és, segons Jesús, un poble socialment pobre en un país molt ric en recursos naturals. Per això, la campanya humanitària que impulsa les parròquies de Badalona i Montgat recullen medicaments, aliments i productes de primera necessitat per enviar a Veneçuela.
I amb aquest testimoni que ens arribava des de Badalona, posem punt i final a aquest butlletí. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
Far, amb Josep Maria Cano.
Si ara vingués Marvel i us digués quin superpoder dels nostres superherois voleu, quin poder escolliríeu? El poder de volar, com Superman, el poder de tenir un martell destructor com Thor, el poder de desplaçar-se generant teranyines com Spider-Man, el poder de poder volar en silenci com Batman, per exemple? Quin poder ser una superwoman, una catwoman, per exemple, o un catboy, per què no dir-ho? Quin poder escolliríeu si poguéssiu, si us oferissin ara mateix ser una bèstia de la factoria Marvel? Potser algun dels quatre fantàstics, el de l'home xiclet, per exemple, que era com molt espectacular, o l'home pedra, aquell que era absolutament gros i que tenia una força inhumana. Una reflexió a fer, una reflexió a fer, i a partir d'aquí segurament de la resposta hi hauria algú que arribaria a moltíssimes conclusions. Nosaltres tenim la sort de no necessitar superpoders, tenim el superpoder de la comunicació, el superpoder de poder parlar amb vosaltres, de poder parlar amb milers de persones a la vegada i de poder compartir plegats doncs un munt d'informacions i el que forma part de la nostra passió, que és el mar, la Mediterrània, la navegació, el medi ambient. Bé, totes aquestes qüestions que parlem totes les tardes. Aquest és el veritable superpoder del qual nosaltres en fem-nos. Ben trobats, Salutacions de l'equip que fa possible aquest programa. No ens allargarem gaire, tenim un munt de coses a explicar-vos i avui tenim un programa molt, molt dens i molt intens. Només us diré una cosa. Avui farem, no una, sinó dues voltes al món com a mínim. Com a mínim. Dues voltes al món com a mínim. Us ho aniré explicant al llarg de la tarda. Salutacions d'en Sergi Mir, en Joan Bosch i en David Valverde, de la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i el Josep Maria Cano. Ben trobats, estarem amb vosaltres fins les 7 en punt de la tarda. I avui ve carregada.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Com sempre a aquesta hora de la tarda, ens agrada fer un cop d'ull a la previsió del temps, mirar quina tarda ens espera i quin matí tindrem demà en general al país i sobretot a la franja costanera. Per això connectem sempre amb el Servei de Meteorologia de Catalunya, amb en Sergi Gallego. Sergi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
De moment, dia assolellat, calorós dintre d'uns paràmetres, però bé, afable, amable i sobretot sense núvols.
Sí, avui hem tingut una jornada força agradable, amb predomini del cel serè o poc ennuvolat en general, amb alguns núvols alts, tot i que han persistit algunes boires cap a l'interior, però en general ha predominat l'ambient assolellat. Tot i que, a destacar les boires que s'han format, no, al litoral, hem trobat humitats força altes, en torn del 80%. Aquestes boires han estat persistents, com deien, a l'interior, i algunes també al nord del litoral central i al sud de la Costa Brava, i que en general doncs, aquesta tarda s'aniran trencant per formar-se de nou demà.
Per tant, núvols que es trenquen, demà se'n formen de nous, això vol dir que precipitació en cap cas, no?
En cap cas, la precipitació no s'espera, sí que s'esperaria al vessant nord del Pirineu, que està molt ennuvolat, però en principi a la resta de Catalunya no s'esperaria precipitació.
De fet, el temps està molt estable. Diuen que ho estarà probablement fins a diumenge, no?
Sí, tots els models indiquen ara doncs, que aquesta estabilitat es mantindrà almenys, com deies, fins a diumenge, i a partir de la setmana vinent doncs, alguns models indiquen que arribarà una pertorbació que trencarà aquesta estabilitat i podríem parlar de precipitació a punts del Pirineu, prepirineu, també del quadrant nord-est, però encara hem d'afinar aquesta predicció.
L'estat del mar, quin serà?
Doncs el vent i l'estat de la mar estan molt tranquils en general. Predomina el component sud, fluix, amb predomini de la marejola arreu de la costa. I demà doncs, aquesta tendència es mantindrà.
Doncs escolta'm, en tot cas, demà veurem com es confirma tot. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, Sergi.
Igualment, adéu.
Després.
Connectem amb l'actualitat.
I comencem el repàs de l'actualitat del dia. Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Com va tot?
Bé.
Sí, avui és el dia, m'entens? Dia de la seguretat
dia
privada.
Català, dia mundial català de la seguretat privada, sí.
Correcte, dia mundial català, de la seguretat
sí, sí.
privada. Sí, sí. És una mica... No, però està
no,
bé,
però
està
és bé. Que Catalunya és el món.
Home, evidentment, és nosaltres i la resta, és la resta, vull dir, el sol i tal. Escolta'm, precisament avui s'han fet un públiques un munt d'iniciatives i un munt de dades al voltant de la seguretat. Una d'elles ens porta a parlar de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que avui està d'estrena.
Doncs sí, precisament estrenen càmeres de gravació als uniformes. El cos de seguretat ha començat a provar aquestes càmeres que, com dèiem, portaran incorporades a l'uniforme. Es tracta d'una prova pilot que s'ha posat en marxa amb 12 dispositius de gravació, en aquest cas a la comissaria de Ciutat Vella i a la unitat de suport policial, una prova pilot que es durà a terme fins al mes de juny. La idea és que a principis de l'any vinent s'acabin d'incorporar una cinquantena de dispositius més, aquesta vegada de manera permanent i de forma que cada unitat en tingui una.
Cada agent una?
Déu-n'hi-do. Tots els agents que patrullen a peu de carrer doncs en portarien una i serien ells mateixos els qui decidirien el moment d'activar-les. Segons han informat, qualsevol ciutadà que cregui que ha estat gravat en aquell moment pot sol·licitar les imatges que s'han gravat.
O sigui, cada vegada que et creues amb un guàrdia urbano, i hauràs de dir, quiero las imágenes, saps?
No, però que, no. La càmera no va activar de sempre.
Ah,
en el moment en què hi hagi algun conflicte i que aquell ciutadà cregui que la càmera ha estat activada per la policia, doncs, si ho creu necessari, pot sol·licitar que se li donin aquestes imatges i també que s'eliminin.
Ah, molt bé.
És un requeriment que s'haurà de presentar a l'Ajuntament i en aquest cas l'Ajuntament haurà de decidir si el respon favorablement o si el desestima. Segons l'Ajuntament i el cos de seguretat, l'ús d'aquestes càmeres doncs, podrà ajudar a reduir la quantitat de queixes per mala praxis policial, també dissuadir de les actituds violentes i acabar, diuen, amb les denúncies falses.
Vaja, si un agent de qualsevol cos ha d'activar la càmera i sap que tindrà una actitud violenta envers una altra persona, evidentment no l'activarà. I si cada vegada que et graven i creus que no està bé que et gravin, han de borrar les imatges, cada vegada que facis alguna cosa dolent, demanaràs que te les borrin.
Sí, però en aquest cas, com ja hem comentat, seria l'Ajuntament qui decidiria finalment si les elimina o no, i si hi ha hagut mala praxis per part del ciutadà, s'entén que no s'eliminarien. El dispositiu s'activa un cop se li ha donat el botonet d'activació,
sí?
Comença a gravar 30 segons abans, per tant, s'entén que el dispositiu
allò ja funciona.
Exacte.
Déu-n'hi-do. Bueno, doncs ho haurem d'explicar. Jo vull conèixer el departament de còpies de la Guàrdia Urbana de Barcelona, sí. Perquè aquests es passaran la vida fent còpies. Bé, en tot cas, avui s'ha explicat, segurament serà polèmic, ho seguirem des de...
I tant.
Gràcies, Isabel, fins després.
Fins
a reveure. I nou capítol, no, amb això és increïble. Estem en un moment, de veritat, no sé si és perquè ara tots ho portem en portada, perquè hem de parlar i ho estem denunciant més que mai, o no entenc el motiu, però nou capítol sobre els abusos a menors per part de dos rectors del Camp de Tarragona. Després d'unes declaracions que van portar nombroses reaccions, ara l'arcabisbe de Tarragona diu tenir un mal moment i no rebaixa la importància dels suposats abusos. Daniel Rodríguez.
Expliquem-ho, va. L'arquebisbe Jaume Pujol ha matisat en un comunicat les seves declaracions que va fer ahir dimecres, on va considerar que alguns abusos a menors podien ser conseqüència d'un mal moment dels mossens. Pujol ha apuntat que alguns mitjans haurien interpretat aquestes paraules com si pretengués rebaixar la importància dels fets. De fet, cal dir que aquest matí l'edifici de l'arquebisbat s'ha despertat amb la façana pintada amb el vostre mal moment, el nostre sofriment, en referència a aquestes declaracions de l'arquebisbe. L'esquerra independentista n'ha reivindicat l'autoria. En aquest sentit, Pujol ha aclarit que qualsevol actuació d'aquest tipus, impròpia de ningú i més encara d'un prevere, li sembla gravíssima. Per tot plegat, Pujol ha reiterat que demana perdó en nom de l'Església de Tarragona i que s'ha posat a disposició d'escoltar les víctimes. Per cert, l'arquebisbe ha anunciat que demà, quan compleix 75 anys, presentarà la seva carta de renúncia al càrrec. Això suposarà que caldrà escollir el seu substitut en un procés que es podria allargar durant anys. El que sí que seguirà, malauradament, però, és el problema d'aquests abusos damunt la taula.
En tot cas, des d'aquí animem a la gent que hagi pogut ser víctima o que cregui que hagi estat ser víctima, que vagi posant damunt de la taula tots els seus casos, no? En tot cas, el silenci no arregla, no arregla mai res. Baix Llobregat, Mossos d'Esquadra, detenen, atenció, a un home de 87 anys i al seu net. Se'ls imputa un presumpte cas de tràfic de drogues. Ivan Fernández.
En el moment de la detenció, l'octogenari duia sobre 100 grams de cocaïna una setmana abans, però els Mossos ja el van identificar juntament amb el seu net de 30 anys amb una trentena de bosses de marihuana que duia una motxilla. Arran d'aquests fets, els Mossos d'Esquadra van realitzar escorcolls al seu domicili, un registre en el qual es van trobar 11 embolcalls de cocaïna, 8 peces de haixís, 17 bosses de marihuana i també bitllets fraccionats. A més, durant el registre, la unitat d'investigació va arrestar l'home de 87 anys quan aquest intentava marxar amb una bossa amb 100 grams de cocaïna. Ara se l'acusa, de la mateixa manera que el seu net, d'un possible delicte de tràfic de drogues. De moment, l'octogenari ha quedat en llibertat després de declarar comissaria i està a l'espera de la citació judicial. Per la seva banda, el seu net va passar a disposició policial i ha quedat en llibertat amb càrrecs.
I bones notícies per la gent de les Terres de l'Ebre. El patronat de l'Hospital Comarcal d'Amposta ha aprovat invertir 500.000 euros en la compra d'una nova màquina de ressonàncies magnètiques. Per tant, no s'haurà de fer ni tanta cua ni tants viatges. Judit Castells.
Un aparell d'última tecnologia que permetrà recuperar un servei que se va deixar de fer el 2012 després que l'anterior se trenqués. Segons l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, abans de quedar-se sense la màquina se feien anualment entre 1.300 i 1.500 ressonàncies. Explica que des de que van assumir la gestió de l'hospital, recuperar el servei era un objectiu i assenyala que un cop estigui en funcionament, la gent d'Amposta tindrà un aparell d'última tecnologia a la ciutat per poder fer aquestes proves diagnòstiques sense necessitat de desplaçar-se. Aquesta inversió se suma als dos nous aparells d'ecografies que ja s'han renovat i al mamògraf que la Fundació Amancio Ortega va donar.
I el Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha impulsat un nou programa d'integració per a dones immigrants. Té totes les dades la Cristina Cantal. Cristina, endavant.
Es tracta d'una línia d'intervenció orientada a reforçar l'empoderament d'un grup de dones de la comarca d'origen migrant. L'objectiu del projecte és facilitar processos d'intervenció comunitària amb diferents agents del territori per potenciar la inclusió i la cohesió social i així millorar les seves competències, habilitats i també benestar emocional que tindrà un impacte en la seva vida quotidiana, en la seva família i també en la convivència ciutadana. Aquesta setmana s'ha iniciat el programa que tindrà una durada de 6 mesos amb 200 hores de formació. En una segona fase, el projecte promourà processos de dinamització comunitària intercultural a 4 municipis de l'Alt Empordà, com són Roses, l'Escala, Castelló d'Empúries i Sant Pere Pescador. Finalment, hi haurà una tercera fase del programa amb sessions de formació impartides per les mateixes dones participants i adreçades a perfils professionals del Consell Comarcal, ajuntaments, àmbits educatius i de salut. Així es donarà a conèixer la diversitat intercultural i la realitat d'aquestes dones migrants de la comarca alempordanesa.
Doncs veurem finalment quin efecte, no?, produeixen sobre aquestes dones, com es gestionen aquests cursos i, en tot cas, des d'aquí, la iniciativa d'integració serà sempre benvinguda. Per cert, si tot va bé, d'aquí una estona, aproximadament menys de mitja hora, en 30 minuts, podrem parlar amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. Aquest matí s'ha anunciat una inversió de 30 milions d'euros públics als ports d'arreu del territori. Aquí cal afegir-hi una inversió de 76 milions d'euros privats per part d'empreses en aquests mateixos ports. Per tant, al llarg dels propers 4 anys, si finalment les perspectives es confirmen i tot s'alinea com s'ha d'alinear, s'hauran invertit o s'invertiran uns 106-107 milions d'euros als ports del nostre país, bàsicament per protegir-los i preparar-los pel canvi climàtic i fer-los més permeables en la seva relació amb les poblacions i alguns de molt concrets per ajudar a que siguin centres de rebuda turística. En tot cas, si tot va bé, repeteixo, d'aquí mitja horeta parlarem amb el Consell de Territori i Sostenibilitat perquè ens en faci 5 cèntims d'aquestes inversions, com es preparen, com es preveuen i quan i com, de quina manera es faran. Són algunes de les qüestions de les quals us en parlarem al FAR al llarg d'aquesta mateixa tarda. Dues coses molt breus. La primera, comunicacions al farfm.cat, comunicacions@farfm.cat, i la segona, si teniu Instagram i voleu veure-nos les cares, doncs és ben senzill. Us feu seguidors del FAR FM i veureu
Bé, la cara de l'equip, James Bond i la resta. Ja està. Tira.
Navega amb el far. Espècies autòctones.
Doncs és un dels espais que ens agrada del programa, el d'espècies autòctones. Ivan Fernández, endavant.
Doncs aquesta setmana seguim coneixent noves espècies autòctones i per poder fer-ho saludem, com cada dijous, l'herpetòleg Daniel Fernández. Daniel, molt bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
De quina espècie parlem aquesta setmana?
Pues aquesta setmana parlarem de la sargantana iberoprovençal, la Podarquis liolepis. És una sargantana molt típica que podem trobar a la majoria de la distribució de Catalunya i és una sargantana que val la pena comentar perquè tot el món la coneix, però no sabem gaire cosa d'ella.
Ara en parlarem una miqueta dels estudis científics que s'estan fent d'aquesta sargantana, però abans, com podem distingir la sargantana iberoprovençal d'un altre tipus de sargantana?
Pues és una sargantana de mida mitjana, que és de color bru, vale? Fa uns 7 centímetres, des del cap fins a la cloaca, i la cua, pues, amb la cua i tot, podria arribar a fer uns 11 centímetres o així.
És difícil distingir un mascle d'una femella?
No és molt difícil a l'època de reproducció, que és a la primavera, quan la gola se li posa de color groc o taronja. Uh-huh. I a més, a la base de la cua té uns avoltaments, perquè les sargantanes i els engardaixos tenen dos penis, o sigui, els diuen hemipenis, i estan ficats a la base de la cua. Llavors, si ens fixem, la base de la cua de la sargantana està molt més gruixuda a la base, si és un mascle. Si és una femella, es veu tota uniforme.
Per tant, és més fàcil distingir-les a l'època de reproducció.
Sí.
Es poden veure durant tot l'any? És a dir, són espècies que hivernen o busquen la calor?
Les sargantanes les podem trobar des de la primavera, comencen a activar-se al març, quan dona la ja comença a fer una mica de caloreta, i després pues, la hibernació la fan cap a l'octubre, quan ja comença a fer fresquet. Uh-huh. Llavors la tenim actives en aquest temps, de l'octubre. Fins al març dormen, que és el que els toca. Que no vol dir que algun dia de l'hivern que fa una mica de caloreta i que dona el solet a la boca de la seva cubeta que tenen per dormir, surtin per insular-se. Perquè no es moren, no es queden dormides ni congelades, sinó que elles tenen una pseudoactivitat durant l'hivern, tots els rèptils.
Què és el que menja aquesta sargantana?
Aquesta sargantana menja insectes. Aranyes, formigues, una mica de tot. Uh-huh. Saltamartins...
Em comentaves que és una espècie que és insectívora i que per això també està en perill d'extinció.
Bueno, les seves poblacions des de fa molts anys, igual que tots els rèptils i els amfibis, estan baixant, fan servir molts biocides, molts productes als horts i als camps que serveixen per eliminar els insectes. Però, clar, no només s'eliminen els insectes, sinó que també s'eliminen els seus predadors, tant ocells com les sargantanes.
Parlem una miqueta d'altres amenaces, perquè aquesta no és l'única. També podem parlar d'altres depredadors.
Sí, els depredadors, no els naturals, que són els que estarien a l'hàbitat i els que suportarien com a població, sinó que estem introduint uns predadors que estan acabant amb les sargantanes. I és una sargantana que la trobem molt als pobles, a les parets, tot arreu, i ja tenen un predador que està acabant amb les poblacions, i ens hem donat compte que on hi ha una colònia de gats no hi ha sargantanes moltes vegades, perquè els gats preden molt sobre les sargantanes i se les mengen.
Quins efectes pot tenir que la sargantana acabi desapareixent?
Pues tindríem molts més insectes, ells regulen tota la població d'insectes als nostres patis, i això també fa que hi hagi més problemes de plagues... I després també afectaria altres espècies que estan més en perill que la sargantana, que són les que s'alimenten d'elles mateixes. Llavors, quan es desequilibra una cadena tròfica, des del principi fins al final acaba patint tota l'estructura.
Daniel, tu et dediques a estudiar aquesta sargantana i moltes altres espècies, però des del punt de vista científic l'estudi d'aquesta espècie és molt complicat. Per què?
Perquè fins al 2002, que es va començar a treballar amb ella per un equip del sud de França, es pensava que totes les sargantanes de la península ibèrica eren la mateixa espècie, vale? Tot aquest gènere, no? El gènere Podarcis. Però van començar a treballar amb ella i les van començar a dividir, i ara mateix les han dividit en 9 espècies, vale? La nostra, com a la sargantana iberoprovençal, que el seu nom ve de la seva distribució, li dona la seva distribució, que és a l'Ebre, que en llatí se li diu Iberus flume, i que arriba fins a la Provença francesa, d'aquí la iberoprovençal. I aquesta és la que ens ha tocat a nosaltres, però s'ha dividit en la sargantana, la que trobem a Madrid, és la Podarcis guadarramae, la d'Extremadura, per exemple, que té unes tonalitats verdoses iridescents, es diu viridescens. Tenim sargantana, la hispànica, que ha quedat a la zona de València. Llavors s'ha anat dividint en moltes, moltes espècies.
En tot cas, avui ens has apropat la realitat de la sargantana iberoprovençal. Daniel Fernández, herpetòleg, moltíssimes gràcies per venir avui al FAR i seguim parlant i descobrint noves espècies.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Fins la propera.
Doncs espècies autòctones de la nostra zona, com és les sargantanes, que tanta gràcia ens fan quan són petits i que sembla que quan anem creixent doncs ja els anem perdent una miqueta el carinyo en aquestes bestioles, que d'altra banda formen part, com explicàvem ara, de la fauna de la nostra àrea. Seguirem descobrint plantes, arbres, animals, bestioles, bé, tot tipus d'element natural que d'alguna manera ens identifica i ens diferencia del que hi ha i del que trobem en d'altres llocs d'Europa, sense anar més lluny. Arribem així gairebé a 4:45 de la tarda. Si tot va bé, després tornem parlant de les aigües negres de les embarcacions i d'un nou sistema que funciona a Palamós, per treure-les, clar.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Voleu conèixer un projecte educatiu diferent de tot el que heu vist fins ara?
Veniu a la jornada de portes obertes Montessori Palau Montgrí el diumenge 10 de febrer.
Una oportunitat única per veure com són les aules Montessori de 0 a 6 anys, els materials i les metodologies que promouen la iniciativa, l'autonomia i la creativitat.
El diumenge 10 de febrer us esperem a partir de 11:15 del matí i fins a 14:45 de la tarda. Per poder assistir-hi, cal fer la inscripció a montessoripalaumontgrí.com.
De febrer a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, per si no ens tornem a veure.
Decidit.
Per si no ens tornem a veure. Un musical divertidíssim, on les aparences i els enganys es barregen amb comèdia i amor. Dissabte, 9 de febrer, a 9:45 del vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Decidit.
petit príncep, enyorança viva, dansen espurnes d'un...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc. Les importants fonts de contaminació de la nàutica d'Esbarjo i fins i tot la nàutica pesquera, però sobretot la d'Esbarjo, és les aigües de Sentina i les aigües negres. Són, acumulacions de brutícia, de deixalles, que molt sovint, sobretot fins fa un temps, eren molt mal gestionades en moltes ocasions pels propietaris d'embarcacions, fins que van començar a caure unes quantes multes i sembla que la gent es va començar a posar les piles. Tenim novetats, i és que al port de Palamós està funcionant una màquina que permet gestionar de manera autònoma aquestes aigües. Cristina Cantal.
Doncs mira, precisament l'empresa TW Worldwide Inspection ha sigut la que ha creat aquesta màquina autònoma que bé deies, que serveix per buidar les aigües sentines i les aigües negres de les embarcacions i evitar-ne l'abocament al mar. Ja fa més o menys un any que es va implantar al port de Palamós i estan treballant ara mateix per incentivar-ne la seva instal·lació i ús. En parlem amb el director comercial, Dani Brea. Bona tarda, Dani.
Bona tarda.
Explica'ns aquest projecte, una idea innovadora, però alhora molt necessària, perquè, com bé deia en Josep Maria, una cosa a vegades poc regulada, no?, en aquest sector.
Poc regulada perquè, primer, no n'hi ha. Els ports, en general, estan mal equipats. N'hi ha que sí, per exemple, l'Escala té una màquina, l'Estartit també, però si agafem, nosaltres vam fer una audició des de Marsella fins al Algeciras i la majoria de ports no tenen màquines o no estan ben equipats i molts en tenen però no acaben de funcionar bé. La nostra meta és poder ficar aquestes màquines a tots els ports de la Mediterrània, però en general perquè no tenim una vocació local sinó una vocació internacional, en poder equipar tots els ports perquè els barcos de pesca i d'esbarjo puguin no abocar els residus a mar, que encara que són pocs per barco, si parlem que hi ha 5.000 ports esportius en la Mediterrània, són molts de litros que van a l'aigua perquè la gent no té on te llençar-se.
Tot suma, eh? Explica'ns, com funciona aquesta màquina autònoma, a on està col·locada i quin és el funcionament a través de l'usuari.
El funcionament és molt senzill. Primer, l'usuari ha de donar les seves dades d'educació a l'autoritat competent. En aquest cas, a Catalunya, és on el club o Ports de la Generalitat. A partir d'aquí se li dona un codi PIN, i pot fer servir la màquina. Com es fa servir? L'usuari arriba amb la seva embarcació davant de la màquina, estira la manguera, perquè va amb enrotlladors, no són mangueres que estan per allà tirades a terra, fica el codi PIN, s'engega, i aquesta màquina compta els litros que s'aspiren, tant d'aigües negres com de sentines. Una vegada acabat, para la màquina, i automàticament, si ho necessita, pot rebre el rebut Marpool per correu electrònic del servei que ha fet en aquell moment. I no hi ha més. Agafa, se'n va i té la sentina sense els líquids que poden arribar a embrutir tant al mar.
Un rebut que també li serveix després per passar precisament l'ITB del vaixell o de l'embarcació, no?
Exactament.
Com dèiem, fa més o menys un any que està al port de Palamós. Havíeu fet també alguna prova a Sant Feliu de Guíxols. Quin és el resultat, després d'aquests mesos, quasi un any, al port de Palamós, considerant que és la primera prova pilot?
El resultat és que, amb el temps que portem allà, i per l'entitat de barcos que hi ha a Palamós, s'han fet molt pocs serveis. En aquest temps que portem nosaltres són 72 serveis, però quasi bé 30 són proves nostres. Clar, és...
Per tant, uns 42.
Clar. és un resultat mins. Clar, fa falta una conscienciació de que, per que la gent ho faci servir. Però està el mateix. Si no hi ha equipaments, la gent no hi va. I si no n'hi ha, tampoc es pot fer una conscienciació, perquè no serviria de res. Perquè, clar, si no tens un lloc on anar, ja te poden explicar el que sigui, que no pots fer-ho.
Però aquí el tema està en que les sentines...
A més, intentem fer que sigui com una economia circular, que ningú hagi d'acabar de pagar aquest servei. El port pot pagar, però després l'usuari pot rebre bonificacions a través dels comerços de la vila on està instal·lat aquest aparell. Què consisteix això? Consisteix en que si els comerços s'impliquen una mica en donar un descompte mínim que el comerç pot veure, perquè l'usuari té una APP on surten tots els comerços amb el descompte que ha de fer, doncs tothom s'implica una mica i l'economia també fa que el senyor que té el barco en la vila doncs consumeixi més directament en el poble on està estacionat.
Ja. Escolta'm, la pregunta és si els barcos generen aigües brutes, aigües grises i aigües de sentina i la gent no fa servir aquest aparell i, a més, als ports no hi ha aparells, on acaben aquestes aigües brutes?
A veure... el que són pescadors, tenim constància de que les treuen amb bombes independents i les fiquen en bidons i es guarden i es van buidant. Tenim constància. No sé fins a quin punt això serveix, però el que són els barcos d'esbarjo, que sí que són quantitats molt petites en els barcos d'esbarjo, però són quantitats significatives, acaben al mar, perquè tothom té una bomba de xica en la sentina, fan anar l'interruptor mirant a dreta i esquerra, que no hi ha ningú al voltant, i acaben al mar. No és que siguin directament hidrocarburs que hi van, sinó són unes quantitats d'hidrocarburs barrejats amb l'aigua que queda a la sentina i van al mar. Després, a les aigues negres, el que passa és que moltes barques tenen aixetes de tres vies. L'aixeta de tres vies vol dir que o la fiques directament a mar o la fas anar en el dipòsit que han de tenir ja des del 2013 els barcos per guardar aquests residus de lavabos. Les aixetes de tres vies estan prohibides, però se segueixen posant. Per què? Doncs perquè els usuaris ho demanen, i com que no hi ha res tampoc que te faciliti per buidar-ho, el més senzill és tirar-ho al mar.
Clar, que això a més està sancionat. És a dir, és aquella cosa tan típica del nostre país, de fem una norma, posem una prohibició, i després no posem les mesures necessàries perquè la gent no hagi de quedar en la il·legalitat. No?
Sí, bueno, el que passa sobretot és que bueno, el dia 4 i 5 de febrer vam fer unes jornades on van venir Ports de la Generalitat, l'Agència Catalana de Residus, Capitania Marítima de Palamós, bueno, la Guàrdia Civil, Seprona, una organització internacional que es diu Surfrider, i van parlar sobre aquest tema. La conclusió que van treure és que per aquests barcos petits sí que hi ha la llei, però falta una reglamentació clara. Clar, és el que dic, és com una mica il·legal. La llei diu que no es pot fer, però al no haver-hi una reglamentació clara, doncs és això. No és que sigui completament il·legal el que estàs fent, perquè hi ha un buit encara. Que segons el capità s'està treballant per arreglar aquest buit, i cada vegada la Unió Europea apreta més en aquest sistema, en aquest sentit.
Clar, perquè, per exemple, doncs, a través de la vostra màquina, el fet doncs, de que quedi tot registrat seria també una manera per començar un control més exhaustiu, no?, en aquest sentit, perquè se sap quines embarcacions hi ha al port, se sap quines es mouen, doncs també a través d'això es podria doncs, portar un control més exhaustiu i a partir d'aquí començar doncs, a poder aplicar aquest reglament que existeix, però que no hi ha una manera ara mateix com per poder-ho regular o controlar.
Sí, jo quan vaig parlar... Clar, la nostra màquina te diu... si n'hi han posades en diversos ports o tots els ports, te diu exactament qui hi ha anat, quan, com i els litros que ha tret, com he dit abans. Mm-hmm. Si l'altre dia parlàvem amb el capità de Palamós, jo li vaig dir, a veure, hi ha 34.000 barcos a la província de Girona, segons ell. Si estigués aquesta màquina implantada a tots els ports de la província de Girona, vostè podria veure tots els usuaris, perquè la pàgina web és piramidal, podria veure tots els usuaris si fan servir la màquina o no. I ell em va dir, home, això seria genial. I dic, bueno, doncs aquí està el sistema, només s'ha d'implementar en tots els molls.
Clar, perquè si només està a un lloc, per exemple, és molt complicat, la gent és pràctica, diguem-ho així, no? I és complicat si ja t'has de desplaçar per poder-ho fer, doncs aquí el pas ara mateix és un prototip a Palamós, però realment la intenció doncs, és posar-ho al llarg de tots els ports.
Sí, la intenció és expandir-ho, com he dit abans, al llarg de tot el Mediterrani. Comencem per Catalunya, perquè estem ubicats aquí, però, esclar, si per exemple la Generalitat no, per Generalitat no té gaire interès en de moment implementar-ho, ja hem fet contacte sobretot amb la regió de Múrcia i el conseller de Costes de Múrcia, que ara no recordo com em diuen allà, en dies de Revenga vaig estar parlant amb ell i estan molt interessats. Clar, potser ens interessaria, si la Generalitat no en té ganes, agafar aquest mòdul, sí, que per això està fet ara de moment en un container, per poder-lo desplaçar i portar-lo allà, perquè potser tenen més ganes, potser, de començar a equipar els ports d'una manera més realista. No?
Escolta'm, pregunto, i vosaltres què en feu amb aquestes aigües que recolliu?
Després és un gestor de residus que ve a buscar, com hi ha en els garatxos mecànics que també venen a buscar els olis. Doncs és això. Les aigües negres, l'única cosa que passa és que sí que van al clavegram. Val. La diferència amb els altres equipaments que hi ha avui en dia, les aigües negres, sí, són dues bombes avui en dia, els altres equipaments. Una d'olis, que va amb un separador d'olis, i una altra d'aigües negres, que va directament al clavegram.
Val.
Amb el que comporta això. El nostre sistema també va al clavegram les aigües negres, però sense matèries en suspensió. El nostre sistema separa les coses que floten i només hi va aigua bruta, però sense bitxitos que floten.
Correcte. Jo una mica lleugerament depurades. Escolta'm, per tant...
Sí, és una mica més neta.
Aquesta és la proposta que feu. Esperem que tingui bona rebuda. De fet, la voluntat és aquesta, una mica, no? Sobretot generar consciència i que la gent en faci un ús adequat d'aquests equipaments, no? Al cap i a la fi, mantenir el mar net també és feina de tots, també és feina nostra.
Sí, no, i tant. Per això que hem contactat tant amb l'Agència de Residus de Catalunya com l'Agència Catalana de l'Aigua o l'organització Surf Reader, perquè clar, nosaltres després, una vegada tinguem això implementat i es comenci a implementar, també ens comprometem a seguir fent aquesta conscienciació. Perquè nosaltres, el dia que comencem a posar aquestes màquines, que hi ha gent interessada, perquè Puerto Banús, per exemple, s'han interessat i també van venir en aquestes jornades, doncs les fem en manteniment, que és la clau de tot. I clar, si tu agafes una màquina i dius, bueno, aquí la tens, i espavila't si se t'espatlla, o truca'm si se t'espatlla, no, nosaltres ho venem, o ho lloguem en aquest cas, que quasi bé preferim llogar-ho, amb el manteniment. Ens comprometem a que aquesta màquina funcioni sempre.
Vale.
I el lloguer és una bona, diguem, excusa, perquè, clar, si no t'agrada una cosa que està de lloguer, dius, escolta, això no funciona, no ho vull més.
Ho torno i ja
clar,
està.
Ens forcem a que això funcioni sempre al dia a dia.
Vale. Doncs aquesta és la proposta. En tot cas, nosaltres avui l'hem volguda presentar i fer-nos-en ressò aquí des de la ràdio. Escolta'm, que el proper pas, suposo que heu anat a preguntar d'altres ports i de moment esteu a l'expectativa, a l'espera, no?
Sí, clar, els ports el que diuen molt és que, ah, és que aquestes màquines sí, la llei ho diu, però és que els usuaris no les fan servir, i clar, tenir-la perquè no la facin servir, ja, però és que és una excusa molt dolenta, eh? Si no en tens, com vols que la facin servir? Ah, i, a veure, és normal, si mai n'hi ha hagut, o que si mai n'hi ha hagut o no funcionaven del tot bé, i a més havies d'esperar i quedar per buidar, i, ah, si tu ara ho tens, que no has de quedar amb ningú, sinó que pots anar-hi l'hora que vulguis, les 24 hores del dia, costarà conscienciar que hi vagin. Però, bueno, la conscienciació és una cosa que es fa a poc a poc. Clar, després queda l'última carta, que és quan hi hagi aquesta reglamentació que s'està fent, ja des de que això ja ve de Madrid, després ja començaran a multar. Ah. Que és difícil perquè t'han d'enganxar a mig del mar, que, bueno, però sí, si tu tens un... Has de presentar un rebut al Mar Pol, en aquest cas, amb els litros que has tret durant l'any, i no hi són, clar, on te'ls has posat, aquests?
No, clar, evidentment. Sí, sí. Algun lloc han d'haver anat a parar. Això és evident.
Clar.
Això és evident. Doncs, escolta'm, ha estat un plaer conèixer el funcionament d'aquest enginy. Tant de bo tingueu moltíssima sort i que la gent agafi consciència de la importància d'aquest tipus d'equipaments, els importants als ports, important també que un cop els tinguem els fem anem fent ús, els utilitzem.
Sobretot utilitzar-los, sí.
Clar que sí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, Dani, que vagi bé, molt bona feina.
Moltes gràcies, Josep Maria.
Cuida't, fins després, a reveure.
Sí, igualment.
Gràcies, Cristina.
Gràcies.
A reveure. Dies us vam parlar, per diferents motius, de la fira del Saló Nàutic de Düsseldorf. Un Saló Nàutic que ens va servir per referenciar moltíssimes coses, per explicar al món moltes de les iniciatives que s'estan fent al nostre país i fins i tot mirar de portar cap aquí inversió, turisme, etc etc. Però la fira de Düsseldorf ens va donar una notícia bona, sens dubte positiva, que avui volem referenciar. I és que, sense saber-ho, o alguns sense conèixer-ho, vam descobrir que estem fabricant actualment al nostre país el iot més important d'Europa dels que s'estan fent al món. És a dir, una embarcació fabricada a casa nostra, una embarcació feta per una empresa que es diu Dantz, doncs resulta que està fent un model, el D46 Open, que doncs és el iot més important de tota Europa. Això ho van decidir la gent de Düsseldorf. Que ens ho expliquin. Marc D'Antonio, bona tarda i benvingut. Què tal, Marc? Com estàs?
Doncs bé, molt bé. Content d'estar aquí.
Primer de tot, felicitats pel reconeixement. I la segona qüestió és, com és aquest vaixell?
Doncs moltes gràcies per la felicitació. Doncs aquest vaixell és el model de 46 Open, com has dit, que és el model més gran que fem dins el que és la nostra marca, dins de la gamma. Uh-huh. És un model de 14 metres que va motoritzat amb motors fora borda, però són ocults, que és un recurs que fem amb tots els motors de la nostra gamma, en les nostres lores, sí. I és un dels fets que més ens diferencia. És un model... Doncs que té unes prestacions de navegació espectacular, perquè no només és molt confortable de navegar, sinó que a més té una velocitat punta molt alta, una molt bona velocitat de creuer també. Mm-hmm. Pot anar equipat, perquè ens fem una idea, fins a 4 motors fora borda de cada un d'ells, fins a 400 cavalls.
És a dir, que pot portar 1.600 cavalls, al límit són 1.600 cavalls de potència.
Exacte, la màxima modernització són 1.600 i això ens dona les prestacions d'uns 54-55 nusos de velocitat punta.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, això és moltíssim. Estem parlant d'una velocitat brutal. Escolta'm, i per què és? Com van justificar? És a dir, com us van explicar que fóssiu escollit o aquest vaixell fos escollit el vaixell més important dels que es fan a Europa?
Doncs això és un reconeixement que otorga les principals revistes de 10 països europeus i d'entrada, doncs, totes les marques a nivell mundial que creuen que tenen un producte que pot optar d'entrades dominants, posen doncs, les seves embarcacions.
Marc, tinc problemes amb la cobertura.
Sí, doncs em mouré i generaré una zona amb més cobertura.
Fantàstic, perquè ara aquest últim tram ja no et sentia adequadament i ja...
Bé, doncs no sé
ara,
que s'ha perdut, però...
Sí, m'explicaves que les revistes són les que... O sigui, les principals revistes són les que es cullen una miqueta, no?
Doncs ells fan unes proves de mar de l'embarcació durant un parell de dies, recopilen tota la informació i fan el seu propi test i d'aquí doncs treuen conclusions, fan una anàlisi i seleccionen quines de les embarcacions poden ser nominades per optar després a la votació final. Aquesta selecció dels nominats es fa durant el Saló Nàutic de Cannes, al setembre, i després, finalment a Düsseldorf, com has dit molt bé, doncs hi ha una cerimònia on anuncien qui dels nominats, un total de 5, ha sigut finalment el guanyador. La nostra categoria ha estat, dins del que són les embarcacions de motor, a partir de 14 metres d'eslora.
Correcte. A més, aquesta és una embarcació que pot arribar fins i tot a portar 6 passatgers, és a dir, allotjar 6 passatgers, pot arribar a portar llits per a 6 persones, 2 lavabos, cuina, terrassa exterior... És a dir, que a sobre, en confort, és destacable, també.
Clar, el jurat ha valorat moltes característiques i ha destacat especialment doncs, per una part, la originalitat del concepte amb el que és la motorització i les bones prestacions que li otorga en navegació, també el reduït consum, el fet de no tenir sala de màquines, com és habitual en un barco d'aquesta mida, que solen anar motoritzats amb motors intraborda, no fora borda, però també ha tingut en compte aspectes com és la innovació en el disseny, les solucions de distribució tant de la coberta com dels interiors. Cal destacar que la nostra embarcació ofereix 3 distribucions interiors diferents i, com molt bé deies, una d'elles inclús té fins a 3 camarots dobles.
Més enllà d'aquest reconeixement, va bé la venda o no? És a dir, es comercialitza bé o a partir d'ara es comercialitzarà millor, per entendre'ns?
Doncs bé, esperem que ajudi inclús a augmentar l'interès. Fa 6 anys i nosaltres portem molt bona evolució des que vam començar ja amb el model més petit. Per tant, any rere any dupliquem el nombre de ventes, la producció, per tant, i portem molt bona evolució. Independentment d'aquest reconeixement, que esperem i creiem que algú ajudarà, independentment d'això, doncs, ja portem molt bona evolució des que vam començar l'empresa.
Això és el reflex, suposo, també de la bona indústria del país, no? És a dir, aquí s'estan fent bona feina en aquest sentit i bé, és recollir una mica també aquesta bona feina que s'està fent, no?
Sí, és un sector que havia sigut molt potent fa força anys aquí a Espanya i a Catalunya també concretament. Actualment queden pocs estillers espanyols. A Düsseldorf era l'únic representant, juntament amb una empresa també inclús més nova que nosaltres. De moment, amb embarcacions una mica més petites. Per tant, hi havia molt poca representació de la indústria nàutica, el que és marca de barco espanyol. Però sembla que a poc doncs, van sortint ningú. Bueno, com nosaltres, doncs, altres empreses van creixent. El que sí que està fort en el sector és el refit, el que és les reformes d'embarcacions, sobretot a partir d'eslores ja relativament grans. I sí, és un sector, el sector nàutic, que està recuperant-se i agafant força una altra vegada, a poc a poc.
Doncs escolta'm, és qüestió de posar-s'hi i anar-hi treballant. Recordem que aquest és un sector estratègic pel nostre país, que dona feina a moltíssimes persones i dels quals n'hem estat pioners durant molts anys. El disseny també és nostre? És d'aquí, de casa, el d'aquesta embarcació?
Sí, el disseny és fet a Barcelona des de la nostra empresa. Ens recolzem a nivell de disseny amb una empresa que és Ubica, Gama Ubica SL, i ja des del principi és una empresa independent a d'Antonellats, perquè també ofereix servei de disseny d'altres àrees, però és del mateix grup, és dels mateixos propietaris.
Correcte. Doncs, escolta'm, ha estat un plaer parlar amb tu, presentar aquesta embarcació. En tot cas, esteu a Barcelona vosaltres, no?
Sí, estem a Barcelona. La nostra oficina està al carrer Avenir, per tant, al ple centre de Barcelona. Uh-huh. I, per suposat, esteu convidats a venir i conèixer amb més detall aquestes embarcacions, no només el D46, sinó també les eslores inferiors.
Doncs, escolta'm, ens agafem a la invitació i vindrem un dia a treure el cap. Marc, felicitats, repeteixo, moltíssimes gràcies, bona feina i a seguir innovant, a seguir presentant productes de qualitat.
Així ho farem. Seguirem. També enhorabona per al programa i moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat de connectar amb vosaltres i explicar-vos una mica més.
Ho seguirem fent. Gràcies, fins després. A reveure.
Adéu, bona tarda, gràcies.
Doncs aquesta és la bona notícia que també ens va portar aquesta fira de Düsseldorf, indústries catalanes que saben explicar i exportar la nostra manera d'entendre la navegació arreu del món i que, a més, es reconeix com la millor manera d'entendre i de comprendre i de fabricar la navegació. Així arribem gairebé a les 5 en punt de la tarda. Després, seguim.
El Far.
Brisa humida en un riu, els reflexos dins l'aigua, els amics, tothom riu, llums, gratacels i calma. La música va sonant, pessigolles al ventre. Tot el que està passant fa tornar màgic al vespre. I de cop s'il·lumina una cosa dins teu i de cop et dius que vés-hi aquí. I de cop s'il·lumina una cosa dins teu i de cop et dius que vés-hi aquí, que vés-hi aquí, que vés-hi aquí.